Lectures amb Arcàdia. Les aventures d'en Nono, de Jean Grave. Editat i traduït per Negres Tempestes. Capítol 1. El desig. En Nono era un nen de 9 anys, intel·ligent, sorollós, bo en el fons. Tenia, com tots els nens, alguns moments de vivacitat i turbulència en què feia perdre la paciència als pares, perquè el seu petit ésser, en plena expansió, esclatava en salts i crits d'alegria sense tenir cura de l'oportunitat de fer-ho, sense escollir mai el moment favorable per donar-hi lliure curs. Vessava enginy pels quatre costats, però sense tenir en compte si els seus pares estaven d'humor per aguantar-lo. El que deslluïa una mica la seva bona naturalesa era una tossuderia incorregible. Tossut no com un ase, sinó com mil. Quan se li ficava al cap no fer una cosa que se li manava, ja estava llest. Repressions, cops, raonaments, carícies, promeses, tot era igual. Ja sabia que obrava malament, sobretot quan se li feia comprendre que si no feia res per ser agradable als altres, recíprocament, els altres tampoc no farien res per plaure'l. No diré que en Nono fos víctima de les pallisses. Aquest és un mitjà que els pares fan servir molt sovint contra els nens obstinats, perquè és més fàcil etzibar un clatellot que exposar un raonament. I sovint els pares recorren aquest mitjà. Tinc per cert, a més, que si se'ls obligués a donar la raó de les seves ordres i de la seva severitat, més de quatre vegades es veurien obligats a declarar que no hi ha cap altre que el seu caprici, ni més dret que el de la força. El que és positiu és que quan un està de mal humor s'ha de desfogar caient sobre qui no pot tornar-s'hi. Però els pares d'en Nono, encara que no completament a l'abric de certes censures, sí que en moments donats tenien la mà lleugera, no abusaven d'aquest mitjà de correcció i solien donar-se la pena de raonar amb el tossudet, insistint que no es pot esperar raonablement que les persones siguin amables cap a nosaltres si no és a condició que nosaltres ho siguem respecte a elles. En Nono reconeixia que feia malament obstinar-se en les seves negatives, però considerava com un punt d'honor no tornar sobre el que s'havia dit, sobretot quan es tractava de no executar alguna cosa que se li manava. Per tal que tornés a millors sentiments, no hi havia com deixar-li passar la rabieta en un racó, esperant que la reflexió l'equilibrés. Passa moltes vegades que, si els pares estan mal disposats, els fills, per la seva banda, també tenen els seus moments desagradables. Respecte d'aquells, les feines de casa, les inquietuds sobre la feina, si el taller al patró ha estat injust, si no li ha hagut de no li ha pogut respondre francament el que pensava, torna a casa amb mal humor i aleshores la dona i la canalla paguen la festa. I en tan dolenta disposició d'ànim, els pares han de donar una ordre. Sense adonar-se'n, la revesteixen d'un antipàtic to imperatiu. En Nono li carregava aquest to. I tot i que estigués ben disposat a obeir, si ho feia era contracor. A més, sovint, quan no es comprèn la necessitat d'un mandat i als 9 anys no es pot ser tan intel·ligent com els pares, n'hi hauria prou amb una paraula d'explicació. Però els pares solen estar massa habituats a creure que els nens han d'obeir sense discutir. I com que moltes vegades no saben fer-se entendre, s'imaginen que els nens no tenen comprensió i per això no es prenen la molèstia de raonar. Un fill ha d'obeir els seus pares sense discutir. Això estalvia tota explicació. Heus aquí la causa de tants disgustos, renys i tibantors com se'n veuen a cada pas. Fins ara s'han fet molts llibres per ensenyar als nens que han de ser assenyats i obedients. Però, per desgràcia, són els pares els qui els escriuen. I s'ha incorregut en la manca de no recomanar-los que no demanin als fills coses superiors a l'abast de la seva edat i del seu raonament. Això, sense comptar que la major part dels pares i les mares desconeixen per complet l'ofici. Pot ser que se n'escriguin alguns per ensenyar-los a ser raonables respecte als seus fills. Qui sap si algun dels nens que em llegeixen en aquest moment se'n recordaran, quan siguin grans, de les coses que li hagin semblat més injustes en la conducta dels seus pares cap a ell i vulgui escriure aquell llibre. Això si no troba més expeditiu fer-los observar immediatament. Només que en aquest cas dubto si seria més prudent intentar que el pensament fos, a mode de moralitat, servit en un conte. El menys dolent que podria passar seria ser qualificat de poca vergonya, de nen sense cor que s'atreveix a criticar la conducta dels seus pobres pares. El conte podria resultar molt més divertit que les bajanades que es donen com a composicions morals a l'escola, i fins i tot els pares podrien gaudir amb això, si no fossin prou estúpids per veure's privats d'aprofitar la lliçó sense incomodar-se. Per part del nen, la cosa és molt diferent. És molt dur deixar el llibre que es té a la mà per baixar a la botiga a comprar mig quilo de patates o 20 cèntims de porc. Precisament quan un es troba en el passatge més interessant, en el moment en què el protagonista acaba de ser segrestat per uns bandits o es troba a punt de naufragar i no volgués abandonar-lo en una situació tan crítica. O bé, està molt ocupat jugant a fet i amagar amb els seus companys, quan la mare té la mala idea d'enviar-lo a comprar 10 cèntims de sal o de cridar-lo per rentar els plats. Així, passava que en Nono no executava sempre amb rapidesa les ordres rebudes i els les feia repetir no poques vegades abans d'executar-les, i això sempre remugant i presentar-se arrossegant els peus en senyal de disgust. Com n'és de cert que no hi ha ningú perfecte i que els bons fills, iguals que els pares sense defectes, no existeixen més que en els llibres que obliga a llegir els nens a ensenyar-los a ser bons. Li passava al nostre heroi que alguna vegada es barallava amb el seu germà Alexandre, a qui es tenia el costum d'anomenar Titi, i amb la seva germana Sandrina. Titi era bastant més gran que ell, però no més raonable, de manera que algunes vegades havien arribat a barallar-se com dos trapelles. Sandrina només tenia un any més que ell, i també burxava, molestava i de tant en tant, però com que en Nono era el més petit, se li exigia que cedís els capricis del senyoret, i com que no solia quedar-ne gaire convençuda, d'aquí que cada vegada estigués menys disposada a patir-lo. Començaven per bregar una mica, després s'arrencaven les joguines i finalment recorrien els punys, fins que alguns clatellots distribuïts amb imparcialitat acabaven per restablir la pau entre els beligerants. Hi havia un altre germanet, en Pablo, però era tan petit que no arribava l'any, que no era possible barallar-se amb ell. Ans al contrari, donava gust tenir-lo, i amb les seves pastes i llaminadures sempre aconseguia alguna cosa. En resum, els pares d'en Nono estimaven els seus fills. Els seus defectes procedien de preocupacions de costums establerts que havien adquirit amb l'educació que se'ls havia donat i no del seu caràcter, inclinat més aviat a la bondat. En Nono, si bé era tossut, no era mal noi. Estimava els seus pares i, sobretot, quan havia de demanar alguna cosa, sabia fer servir afalacs d'efecte segur i que més d'una vegada havien fet riure el seu pare per dins, encara que per no perdre la gravetat es fes el desentès. En el moment en què fem coneixement de la família, en Nono donava mostres d'una bondat exemplar. Feia temps que desitjava que el seu pare li comprés un llibre de contes amb boniques làmines. Les seves notes setmanals de l'escola eren excel·lents. Havia complert amb rapidesa i sense remugar, una mica en el seu interior, per no perdre el costum, els encàrrecs que se li havien donat, i havia arribat a mereixer que el seu pare li prometés de sortir a passejar amb ell l'endemà, que seria diumenge, i ensenyar-li les botigues on podria escollir un objecte del seu grat. No dels costosos, per descomptat, perquè els pares d'en Nono eren obrers, i els rics gasten de tal manera els diners en frivolitats que difícilment els queda res per als obrers per comprar als seus fills el que necessiten. Però, tot i així, aquesta vegada, el pare volia lluir-se i prometia consagrar almenys dues pessetes en obsequi d'en Nono. I en Nono, amb el cor ple d'esperança, va anar a dormir prometent meravelles per a l'endemà. Mentre la seva mare feia l'últim mà d'allitar-lo, en Nono va dir: «Digues, mare, quant costarà un llibre de contes com el que em va prestar en Carles amb estampes ben maques?» «Pare», va dir la mare, «el teu nen pregunta quant costarà un llibre de contes amb estampes il·lustrades». «No ho sé», va respondre l'interpel·lat. «Com a mínim 3 o 4 pessetes». «Mare», va dir Nono, tirant-li els braços al coll i apropant-li el rostre per besar-la, «jo tinc 20 cèntims a la guardiola. Els donaré al pare perquè me'n compri un i tu hi posaràs el que falti. Ho faràs, oi que sí?» «Que bé que saps demanar, però seràs bo. Oh, sí, t'ho prometo, va dir el trapella, duplicant les carícies. Sí, t'ho promets sempre. No et quedes curt de promeses, però aviat les oblides. Ja veuràs, mama, si en seré. De bo i amb quin gust faré els teus encàrrecs. Apa, dorm. Ja veurem demà. Parlarem amb el pare. I l'escena va acabar amb dos petons sonors sobre les galtes rosades, amb la recomanació de no moure's per no desfer el llit. Mentrestant, en Nono, amb Anna entre els llençols, repassava en la seva memòria tots els llibres que havia vist i es preguntava amb quin donaria preferència. Tenia una idea fixa. En volia un amb gravats i, a més, amb boniques làmines il·lustrades. I la seva imaginació il·limitada li presentava un oceà de volums, d'entre els quals no sabia quin triar. A poc, tot allò va anar adquirint vida i animació. Pell de ruc, el Quixot, Ali Babà, la Caputxeta de Vermella, l'Ocell Blau i mil més ballaven una comparsa desenfrenada al voltant d'en Nono. I enmig d'aquell poble de fades, genis, dimoniets, encantadors, gnoms, ocells fabulosos, flors fantàstiques, perdent tota noció del que és real, va quedar-se adormit. Després va veure la seva mare lluitant amb la fada Carabosa, la dels mals regals, vella, lletja, reganyaire i fins i tot geperuda. Però també com la que té poder per fer regals immillorables, com la seva funesta influència està neutralitzada per la fada de l'amor maternal. El seu pare tenia presoner l'encantador Abracadabra i l'obligava a fabricar un llibre en què els personatges es moguessin i parlessin en les il·lustracions. La seva germana Sandrina i el seu germà Titi havien estat transformats en somrients garrins per la fada Merlorina. I el mateix Nono tenia l'encàrrec de guardar-los i portar-los a pasturar, tenint cura, sobretot, que no s'escapessin sota pena de quedar convertit ell mateix en ratpenat.